Bé, bona tarda, bon vespre a tothom. Abans de donar inici a la sessió plenària, voldria doncs, excusar l'assistència del regidor de Ciutadans, Pep Ibor, i en el mateix moment doncs, acompanyar-lo en el sentiment que avui ha mort el seu pare i doncs, evidentment, disculpar-lo, disculpar l'assistència. Una vegada dit això, anem a passar en els assumptes de l'ordre del dia, que són el punt número 1, l'aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors, que són l'acte de ple de data 5 de l'11 de 2015, 23 de l'11 de 2015 i 26 de l'11 de 2015. Senyora Encarna Ramírez, a favor. Senyor Joan Ribidal, a favor. Senyor Benedicto,
sí, a favor.
A favor. Senyor Bernal,
a favor.
A favor. Senyor Rayuela,
a favor.
Molt bé, doncs aprovades doncs, els tres actes per unanimitat. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que són els assumptes sobre els que cal adoptar resolució. En el punt número 2 trobem l'aprovació del pacte de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Roda de Barà. Senyora secretària, ens posis el dictamen, sisplau.
Sí. Vist l'expedient tramitat relatiu a l'acord d'aplicació al personal funcionari de l'Ajuntament de Roda de Barà, acordat entre els representants dels treballadors i la corporació local, atès que en data 29 de desembre de 2011 el sindicat Comissions Obreres, dins el termini legal previst, presentà denúncia del pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament demanant la convocatòria de la mesa paritària de negociació, atès que en data 5 d'octubre de 2011 es va portar a terme la sessió de constitució de la taula de negociació del funcionari, atès que el 5 de juliol de 2013 la Junta del Personal Funcionari presenta un acord de pròrroga del conveni fins al 31 de desembre de 2014, atès que la sessió de la taula de negociació del dia 5 de març de 2014 s'acorda per unanimitat iniciar un procés de negociació del nou pacte a partir del mes de gener de 2015, vista la convocatòria de la sessió de la comissió negociadora formada pels representants dels treballadors i de l'Ajuntament celebrada el 9 de desembre de 2015, d'acord amb l'ordre del dia recollida la mateixa i aixecant-se acta del consens al qual s'ha arribat entre les parts de l'acord, vista la providència d'alcaldia de 9 de desembre mitjançant la qual es sol·licita un informe del cap de recursos humans sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, al qual va ser emès el dia 10 de desembre, i vist l'informe de la intervenció, emès el dia 14 de desembre, realitzada la tramitació legalment establerta i vista la proposta de la regidoria d'Hisenda Governació de data 14 de desembre de 2015, es proposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el text consensuat per la mesa de negociació de data 9 de desembre de 2015, que recull l'acord d'aplicació al personal funcionari de l'Ajuntament de Roda de Barà. Segon, comunicar l'acord del ple al president de la comissió negociadora i notificar el mateix als representants del personal amb indicació dels recursos pertinents. Tercer, que la comissió negociadora es presenti l'acord firmat davant l'oficina pública corresponent perquè procedeixi al seu registre i publicar l'acord al butlletí oficial de la província. Aquesta proposta va ser sotmesa a votació de la comissió informativa i va resultar dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Populars Units per Roda i Esquerra Unida, i amb la reserva del vot del representant del grup municipal del Partit Socialista.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot?
Sí, el voto será favorable porque he tenido ocasión de mirar los dos expedientes, los dos convenios, tanto el de funcionarios. También he hablado con algunos trabajadores del Ayuntamiento y con representantes de los sindicatos, del Sindicato de Comisiones Obreras, el de UGT no he hablado con él, pero me consta de que también está a favor, por lo tanto, yo votaré a favor. También me comentaron que si había alguna mejora durante los próximos años que se incorporaría. Por lo tanto, a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Ribillat, del Partit Popular.
Bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, votarem a favor. L'únic que, com vam ja manifestar amb la Junta de Portaveus, tenim una petita discrepància sobre el secretisme que s'ha portat a aquest tema. L'única informació que hem rebut sobre el tema d'aquests convenis, tant laboral com també de funcionaris, ha sigut per part dels treballadors. I valia la pena que almenys, ja sé que el tema es signa entre sindicats i el comitè d'empresa, jo ho he viscut durant molts anys, valia la pena una mica de generositat per la seva part i que ens informessin doncs, adequadament, o si més no, el dia de la signatura doncs, que ens haguessin convocat. I també el que lamentem és que ens interessin de que el conveni estava ja doncs fet, que no ho aprovat perquè ho ratificarem ara aquí, amb una nota de premsa que fa 3 setmanes vostès, com sempre, de forma apressurada i doncs amb ganes doncs, de fer sortir notícies, no costava res la nota de premsa. Fer la sortida demà, doncs que ens interessin aquesta nota de premsa que penso no tocava fer fa 3 setmanes, dient que ja s'havia signat, evidentment que s'havia signat, però avui ho ratifiquem aquí. Simplement això, estem d'acord i serem al vot a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benito, Partit dels Socialistes.
Sí, gràcies, senyor alcalde. També donar el pèsame al nostre company Pepe Ibor, per la mort de son pare, per part del nostre grup municipal socialista, acompanyant el sentiment de veritat. Quant al punt que ens ocupa, reservaré la intervenció una mica més llarga per al següent. Dic que en principi nosaltres votarem a favor, ja que és un acord entre els sindicats i en aquest cas la patronal que representa la Junta de Govern local de l'Ajuntament, i em sembla correcte que s'hagi arribat a un acord. No obstant, també dic que en principi nosaltres estem una mica també resquemosos perquè fa un parell de mesos o tres en la Junta de Portaveus ens va anunciar que ja estava firmat, quan no era cert que estava, no havien firmat totes les parts. I nosaltres ja vam manifestar la nostra sorpresa perquè hi havia un sindicat que no hi havia firmat, ara sembla que sí, i nosaltres en principi votarem que sí. No obstant, l'opinió una mica més raonada la donarem al següent punt, que és el tema laboral. Gràcies. Votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. Ciutadans.
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre vot serà a favor, com no podia ser d'una altra manera, una vegada que totes les parts s'han posat d'acord i ja ens han negociat. Sí que trobem a faltar una miqueta el que han dit els companys, us hauria agradat participar o tindre més informació més fidedigna i haver participat sobretot en aquest tema de la negociació. Crec que tots som part d'aquest ajuntament i som representants i en aquesta taula també els partits de l'oposició hauríem de ser-hi. El nostre vot a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
Sí, el nostre vot serà a favor i el respecte de participar en les negociacions del conveni, doncs la veritat és un tema complicat i és un tema que si introduïssin més parts en la negociació, no sé jo fins on sortiria. De tota manera, el conveni l'ha de signar l'equip de govern amb els treballadors. Per tant, crec que hem seguit el procediment correcte i que es fa al 100% dels municipis d'aquest país.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. S'aprova doncs per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Roda de Berà. Senyora secretària.
Si li sembla, llegeixo només la part resolutiva perquè l'expositiva és idèntica a l'anterior. L'únic que on hi diu pacte acord, ara hi diu conveni col·lectiu, però correcte. És idèntic, les dates, tot és idèntic. Part resolutiva. Primer, aprovar l'acord de la comissió negociadora de data 9 de desembre de 2015 que recull el conveni col·lectiu d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament de Roda de Berà. Segon, comunicar l'acord del ple al president de la comissió negociadora i notificar el mateix al representant del personal amb indicació dels recursos que s'estimin oportuns. Tercer, que per la comissió negociadora es presenti el conveni col·lectiu firmat davant l'autoritat laboral competent als efectes del registre i per a que ordeni la seva publicació obligatòria al butlletí oficial de la província. Es va sotmetre a votació, igual que en el cas anterior, va resultar aprovat amb els vots favorables dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Populars Units per Roda, Esquerra Unida i amb la reserva del vot del representant del grup municipal del Partit Socialista.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot?
Sí, igual que antes votaré a favor, perquè me aclararon i ara me l'acaba de terminar de aclarar la secretària, que no hay ninguna cosa diferenciada entre el convenio de funcionario y de laborales, por lo tanto, a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Enric Vidal. Endavant.
Igual que amb el punt anterior, amb les precisions fetes, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En principi nosaltres també votarem a favor, però només fer una precisió i una aclaració, un comentari. Els funcionaris i empleats públics han patit les conseqüències de les retallades en part de les conseqüències de la crisi, no hi ha hagut unes pujades salarials i en producte de l'adquisitiu. Les pagues encara retretes al l'any 2011 i 2012 encara no estan pagades al 100%, queda una part pendent que suposo que se pagarà en guany. En definitiva, jo crec que hi ha altres vies, via conveni, que es podien haver, si no ha fet palès esta baixada de poder adquisitiu, si ajuda més. I me refereixo concretament al fons de garantia social, que jo crec que se podia fer un esforç per augmentar-lo del 14.500 euros, que me sembla que marca el conveni, augmentar una mica més. I no deixar fora del conveni, encara que siguin un 5% de l'ajut, a cap treballador de l'Ajuntament. Jo crec que no és una ajuda social, és una cosa que se marca per conveni, forma part de les prestacions no dineràries, no és una ajuda social, i jo crec que no tindria que quedar-se cap funcionari, encara que sigui en un 5% d'aquest fons d'ajuda. I luego hagués d'alguna manera fer baixar també, si incrementem el fons social, baixar una mica el sou mitjà per a poder accedir al 100% de l'ajuda. Jo crec que això sí hagués sigut una bona cosa, donat que han patit les conseqüències de les retallades. No obstant això, evidentment, hi ha acord de sindicats i, en aquest cas, l'Ajuntament, independentment de la posició, haguessin tingut una informació parca en aquest sentit, que sí, també la compartís amb els companys que han intervingut abans, han tingut una informació parca en aquest sentit, podria haver sigut més, però també és cert que el que ha de firmar el conveni ha de ser, en aquest cas, la Junta de Govern local, senyor alcalde i sindicats. Votarem a favor, senyor alcalde. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal, Ciutadans.
Moltes gràcies, senyor alcalde. A favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
A favor.
Bé, doncs, ara sí, passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. S'aprova, doncs, per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'exercici 2015. Senyor secretari, sisplau.
Per provisió d'aquesta alcaldia de data 10 de desembre de 2015 es va iniciar l'expedient per l'acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d'aquesta entitat corresponent a l'exercici corrent, alhora que es disposava l'emissió d'informe per part de la Secretaria i la Intervenció Municipal. El pressupost d'aquest Ajuntament per l'exercici 2015 va ser aprovat inicialment pel ple en acord del dia 18 de desembre de 2014, el qual va esdevenir definitiu una vegada exposat al públic sense reclamacions en data 22 de gener de 2015. En data 10 de desembre de 2015 s'ha emès informe de secretaria sobre el procediment legal aplicable i el 10 de desembre s'ha emès informe d'intervenció en el qual s'acredita que l'import d'aquesta massa salarial del personal laboral de l'entitat ascendeix a 2.079.835 euros amb 84 cèntims. I aquest import no s'ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l'exercici 2014 considerat en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de comparació. Com a fonaments de dret, l'article primer, apartat 27 de l'ARSAL, de la llei 27/2013, que modifica la llei de bases de règim local, introdueix un nou article, que és l'article 103 bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, i obliga les corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general a la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat per cada exercici. Després, en aquest cas, tenim l'article 20, apartat 4 de la llei 36/2014, que és la llei de pressupostos de l'Estat per l'exercici 2015, que disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2015, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal al 2014 i en termes d'homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació respecte als efectius i l'antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al Sistema General de Seguretat Social a càrrec de la corporació i les indemnitzacions de trasllats, suspensions o acomiadaments. Aquesta aprovació s'ha de considerar de competència del ple, atès la seva directa vinculació al pressupost anual i a la plantilla de personal, l'aprovació dels quals correspon a aquest òrgan municipal d'acord a l'article 22 de la llei de bases de règim local, l'article 52 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 168.4 de la llei d'hisendes locals. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat en la seu electrònica i al butlletí oficial de la província en el termini de 20 dies, conforme a l'apartat 3 d'aquest article 103 bis que introduïa l'ARSAL a la llei de bases de règim local. Per tot això es proposa l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta entitat per l'exercici 2015, la qual, en termes d'homogeneïtat amb la meritada en 2014 per aquest personal, tant respecte als efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 2.079.835 euros amb 84 cèntims. I segon, fer públic aquest import a la seu electrònica de la corporació i al butlletí oficial de la província per termini de 20 dies. Es va sotmetre a votació la proposta i el dictamen resulta aprovat amb els vots a favor del representant del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans i Populars Units per Roda, i amb la reserva del vot dels representants del grup municipal del Partit Socialista i Esquerra Unida.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot?
Abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal.
Bé, votarem a favor, com en diuen la comissió, evidentment, més que res per respecte amb els treballadors, tot i que pensem que aquest tema hagués pogut fer-se o anunciar-se o dir-se una mica abans, però en fi, tot el que sigui en benefici dels treballadors de l'Ajuntament, tant laborals com també doncs, funcionaris, el votarem a favor, però caldria ser, no, tindre una mica més de diligència en aquests temes. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benedicto, intenció de vot?
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també ens hauria agradat que no aprovessin la massa salarial en data 30 de desembre de 2015. Jo crec que aquest procediment se podria haver fet una mica abans. I justament, però sent el contrari del que diuen alguns companys aquí, justament respecte als treballadors no podem votar a favor, perquè això el que fa és, quan parlem d'homogenitzar, parlem de congelar salaris, i evidentment és un fruit de retallades que hi ha hagut al sector públic i evidentment no estem conformes en això. És a dir, per una banda i per l'altra, tampoc podem votar en contra, perquè és una cosa que ja està feta, i la massa salarial és la que és, no la podem canviar al 2015, per tant, justament per això, per defensar una mica els drets de treballadors, ens abstindrem.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal, Ciutadans.
Moltes gràcies, senyor alcalde, a favor.
Molt bé, senyor Royuela.
Sí, el nostre vot, òbviament, serà a favor. Cal dir que aquest és un concepte relativament nou, en sentit que va estar introduït per l'ARSAL. Per tant, al meu entendre, no és una qüestió de respecte als treballadors, o en tot cas, no depèn del govern que siguin més o menys respecte dels treballadors amb aquesta dada. És una dada que s'ha de calcular i el que portem aquí és el càlcul d'aquesta dada. No la fem nosaltres, la fan des d'intervenció, és un número que surt. És cert que s'hauria d'haver calculat abans, però com dia és un concepte relativament nou, val a dir, no n'hem tingut necessitat. En el moment de que el conveni parle d'aquesta massa salarial, doncs és el moment de que l'hem de tenir quantificada. Tot i això, no comporta cap variació, que si l'haguéssim calculat a començament d'any, que calculant-la ara, perquè la massa salarial es queda, com s'ha dit aquí, es queda congelada. És a dir, és un concepte que va contra crèdits inicials, no comporta cap canvi al llarg de l'any. I el que no és més que un mecanisme de control que se'ns imposa des del govern central, en la línia de la moció que hi ha després sotmesa amb aquest plenari, no és res més que una mesura de control, certament, de congelació de la capacitat que pugui tenir l'equip de govern de doncs, tocar, pujar aquests salaris. Com a equip de govern no podem fer no podem obviar aquest càlcul, l'hem de fer, no estarem més o menys d'acord amb totes aquestes mesures i després les debatirem en el tema de la moció que està presentada, però com a equip de govern, insisteixo, no tenim la possibilitat de no calcular-la. La calculem, és un número que surt i aquí és el que aportem i per tant l'ha fet el nostre equip d'intervenció, l'hem de provar, hem de votar a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs vots a favor de la proposta. Molt bé, gràcies. Abstencions? Gràcies. S'aprova doncs per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord d'aprovació del model de relació de béns patrimonials i el model de declaració d'activitats dels càrrecs electes i càrrecs eventuals per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la transparència de l'Ajuntament de Roda de Barà. Senyora secretària, que ens diu el dictamen, sisplau.
La llei 19 del 2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix la transparència com un dels eixos principals i entesa com a l'acció proactiva de l'administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu compliment s'anomena Portal de la Transparència. El Portal de la Transparència ha de recollir tota la informació establerta per la Llei 19 del 2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i concretament la que estableix el capítol segon del títol segon. Una de les obligacions és la publicitat de les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del govern, dels alts càrrecs de l'administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis i les indemnitzacions que han de percebre per deixar d'exercir el càrrec. Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de dades personals es defineixin els continguts de caràcter personal que han de ser publicats i que afecten els càrrecs electes i eventuals de confiança dels ajuntaments. Com a fonaments jurídics tenim l'article 75.7 de la llei 7/1985 de bases de règim local, l'article 163 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 30 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 11 de la Llei de Transparència. La proposta d'acord és la següent. Primer, aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de declaració d'activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança per tal que siguin objecte de publicació en el portal de transparència i els quals s'adjunten com a annex al present acord. Segon, aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran vigents mentre no s'adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
Molt bé.
Perdó, sotmesa la proposta a votació, va resultar dictaminada favorablement amb els vots del representant del grup municipal de Convergència i Unió, de Ciutadans i d'Esquerra Unida, amb el vot en contra del representant del grup municipal del Partit Socialista i amb la reserva del vot del representant del grup municipal del Partit Popular Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Explicació de vot.
Sí, jo votaré a favor de la proposta. No obstante, voy a decir que en la comisión informativa, bueno, se nos presentó un formulario que yo estaba de acuerdo, porque yo lo que estoy de acuerdo es que cuanto más transparencia, mejor. Pero en la comisión informativa hubieron compañeros de la oposición que manifestaron que se podía hacer más amplio y yo me sumé al tema, ¿no? Por lo tanto, se presentó otro documento, bueno, un anexo más, que está más amplio todavía. Me parece que con esto es suficiente, pero si se pide más transparencia, yo estaría a favor de que si hay un documento donde hable de más transparencia, yo estaría a favor también. Por lo tanto, si este seguirá vigente, si los compañeros, si todos lo votamos y sale, a favor, por supuesto. Y si hay otro más amplio, también. O sea, quizás me estoy liando un poco, pero bueno, quiero decir, sí, me estoy liando. A ver, yo estoy de acuerdo con que se haga cuanto más transparencia mejor. Primero, nos dieron un informe, o sea, un documento donde se nos pedía que diésemos todos los datos para que se publique en el portal del ayuntamiento, en el portal de la transparencia del ayuntamiento, de acuerdo. En la comisión informativa hubieron propuestas de que no era lo suficiente amplio, que se podía hacer con más amplitud, como por ejemplo lo que hay en el Parlamento de Cataluña, en los consejos comarcales y tal. Si se aprueba otro documento más amplio que este, donde haya más transparencia, que yo no estoy en contra, que estoy a favor. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. Gracias.
Moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, Partit Popular.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens abstindrem. La veritat que ens hagués agradat de que aquest document hagués estat debatut a la comissió, una comissió especial que té aquest Ajuntament, que és la Comissió d'Ocupació Social i de Transparència, no? I que si aquest document s'hagués portat allà, pues, possiblement hagués estat més consensuat o hagués arribat a que tingués més transparència de la que té. Jo no vull dir que no la tingui, perquè és un document que l'únic que s'ha fet és un copi de lo que ha fet la Diputació de Tarragona conjuntament amb el resto de municipis. Per això no vol dir que nosaltres podíem haver ampliat encara més aquest aspecte de transparència, i més de nosaltres que som càrrecs electes i que tots els veïns de Roda i no veïns de Roda pues, tenen que tindre el dret de poder saber quan cobren els seus regidors, què és el patrimoni que tenen, quines són els seus deutes, i per tant a nosaltres la veritat ens hauria agradat que amb aquesta comissió s'hagués fet. Després hi ha dos temes diferents. Hi ha un document que s'entrega a la Junta de Portaveus, que és el de la Diputació, i a la comissió informativa apareix un segon document. Jo el que sí que proposo, senyor alcalde, en vistes de que es pugui aprovar, és que es deixi damunt de la taula, es posposi per la pròxima reunió i poguéssim fer a la Comissió d'Ocupació Social i Transparència un refrit d'aquests dos documents i consensuar-ho amb tots. Jo penso que és el més idòneo i el millor. Vull dir, tampoc és una qüestió d'avui per demà. És una qüestió, i torno a dir que és un document amb el qual ens agradaria a tots, i més a la comissió específica que existeix per aquest fet, el que es pogués portar. Si avui s'aprova, doncs s'aprova. Vull dir, no es pot fer una altra cosa. Jo l'únic que li demano, senyor alcalde, és que aquest document, conjuntament amb els dos, el que es va donar a la Junta de Portaveus i a l'altre amb les aportacions que poguessin tindre nosaltres, el fer un document que poguéssim estar tots d'acord i que pogués ser un document pues, possiblement més ample. Torno a dir que és un document que s'ajusta realment a lo que els municipis, Diputació i no sé si Consell Comarcal també, però sobretot la Diputació. Aquest és el meu suggeriment, és la meva és el que estic suggerint en aquest ple, i el que realment pues, si no és així, nosaltres ens abstindríem, i l'abstenció seria molt clara i molt concisa a que nosaltres volem un consens entre tots de lo que té que ser la transparència, i pensem que es pot enriquir més aquest document que el que avui se presenta.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, Partit dels Socialistes.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, aquí hemos trobado una paradoja. Se aprobó una ley que parece que entrará en vigor hace muy poquito, o entrará en vigor, que es la ley de transparencia. Y nosotros, cuando tomamos posesión del cargo, hicimos una declaración en el registro de interés del ayuntamiento, que daba mucha más información que la que nos va a suministrar esta hoja que nos pasaron en Junta de Portavoces y la posterior de comisiones. Hemos de saber todos que esto, lo que hicimos en el registro de interés, es una información que es pública, es decir, cualquier vecino o vecina de Roda de Barà la puede consultar. Lo que estamos discutiendo aquí, si es de pública, se hace publicada. Y la transparencia se demuestra andando y haciendo. No puede ser que justamente cuando ponemos en marcha la ley de transparencia en este ayuntamiento perdamos información de la que nosotros como concejales ya dimos en su día en el registro de intereses de este ayuntamiento. Yo creo que esa ya es pública, debe de ser publicada. Evidentemente, cada concejal, de acuerdo con la ley orgánica de protección de datos, puede decidir si se da o no se da esa información. Pero por lo menos que tengamos la oportunidad, cada concejal, cada cargo público, de decir si se da, si se publica en el portal de Internet o no se publica, que sea de cada uno y allá cada uno con sus consecuencias. Yo creo que retrocedemos en transparencia. Es una información, repito, que ya es pública, que cualquier vecino y vecina de Roda de Barà la puede consultar, y lo que estamos decidiendo es que simplemente que no se publique. Es decir, que no, nadie por Internet la pueda consultar. Yo creo que es una contradicción clara y que retrocedemos con respecto a lo que ya tenemos. Por lo tanto, yo creo que este formato que se nos ofrece ahora va en retroceso de lo que la información que ya tiene el Ayuntamiento, que ya es pública, y no la publicamos. Yo creo que en sentido vamos hacia atrás, y la transparencia, digo, se demuestra con hechos. En este caso votaremos en contra. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal, Ciutadans.
Gràcies, senyor alcalde. Jo crec que la comissió es va parlar de publicar aquesta informació dintre d'una plana web perquè tothom pugui consultar-la. Per tant, la informació que nosaltres ja vam donar quan vam ser càrrecs electes, això crec, si no ho vaig entendre malament, era una cosa més resumida. És una informació, pel que es van explicar, que a tots els municipis serà igual. Per tant, penso que hauríem d'igualar a tot arreu, que tothom pugui comparar exactament tant en un lloc com en un altre. El que diu el senyor Luna de la comissió especial, si té tota la raó, tindria que ser un tema que tenia que haver anat allà a parlar i ho tenien que haver fet allà. Però sempre dic que tot això que aprovem o tot el que es porti a ple després es pot modificar. Per tant, la feina la podem seguir fent dintre de la mateixa comissió especial. Ciutadans, el nostre ADN és la transparència, vull dir, això ho tenim claríssim, a més som dels partits que publiquem les comptes, ho diem tot, és més, tot el que nosaltres vam aportar a l'Ajuntament, a nosaltres el partit ens obliga a tots els càrrecs electes a presentar-ho al partit, vull dir, per tant nosaltres no tenim res que amagar ni res que dir, tot el que sigui transparència, publicació, que tots els ciutadans de Roda puguin agafar la informació nostra, endavant. Aquell que vulgui amagar alguna cosa i sabrà el que farà, però nosaltres tot el que sigui posar-ho, que tothom sàpiga el que cobrem, el que tenim i de el que disposem, endavant. Per tant, el nostre vot serà a favor i sempre comentant, com ha dit el senyor Luna, que la comissió especial, quan arribi el moment de parlar de transparència, tornarem a parlar d'aquest punt i parlarem, intentarem de millorar tot allò que es pugui aportar i millorar, i estem tots oberts a millorar-ho. I si cal fer un ple per, o aportar un punt a aquell amb un ple per agafar una modificació de lo que avui aprovem, jo penso que no n'hi haurà cap problema. Per tant, el nostre favor, el nostre vot a favor. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Rojuela.
Nosaltres el que portem aquí, això com va començar o com ha començat? A començament d'aquest any entrarà en vigor el portal de transparència i per tant s'ha de donar compliment a una sèrie de mesures que estableix la llei. La Diputació, fruit de la seva tasca d'assessorament, munta unes jornades i munta uns cursos per adequar doncs, els ajuntaments amb aquests portals de transparència. Diputació de Tarragona, que en el diari d'avui ha estat escollida o ha estat seleccionada entre les més transparents de tot l'Estat. La proposta que nosaltres portem no és que sigui un copiar i pegar, no. És la proposta del SAM de la Diputació. No és que l'haguem copiat, és la que ens han proposat. I per què és la que ens han proposat després d'assistir a tots aquests cursos, no només nosaltres, sinó diversos ajuntaments de la província? Doncs perquè l'objectiu de l'aprovació d'aquest model no és altre que donar uniformitat a tot aquest contingut d'informació que ha d'estar a les webs de transparència dels diferents municipis. Entenem que aquesta transparència, quan més homogènia sigui, més permet les comparacions i més permet doncs donar compliment a l'objectiu de la llei. La llei, aquesta mateixa transparència, ja adverteix de que aquest contingut de la transparència confronta amb el dret de la intimitat dels electes. Fins i tot ho he sentit que llegia la senyora secretària de que l'obligació de donar compliment a la normativa de protecció de dades s'ha de fer palesa i s'ha de fixar el contingut de caràcter personal que ha de ser publicat. És una matèria susceptible de moltíssimes interpretacions, com estem veient aquí, però nosaltres no fem altra cosa que aportar-los el model que ha estat aprovat per la Diputació i que ha estat aprovat per la, jo diria que la pràctica totalitat dels municipis del Tarragonès. Per tant, entenem que donem cobertura amb aquesta llei de transparència i ens hem sotmès al criteri d'altra gent més doncs, que ha estudiat més el tema i l'han preparat més, fins i tot han donat doncs, aquestes jornades de suport per mirar com s'encaixava amb el tema de la protecció de dades de caràcter personal. Creiem que és el model que a nosaltres ens fa més el pes i insisteixo, no és que l'haguem copiat, és que el traslladem igual, és el mateix que ens porten. Per tant, creiem que donem per satisfeta aquesta llei de transparència i en breu sortirà doncs, aquest portal que, per cert, no, tenim bastants motius per estar bastant orgullosos. És més, creiem que el més important és l'accés a la informació pública i com a ells perquè l'administració doni a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuacions i les seves obligacions i pugui participar la gent. El fet de tenir coneixement més o menys d'unes dades de caràcter personal entenem que doncs no és necessari perquè així ens ho han fet veure i així ens ho han explicat.
Tampoc entenem que hi hagi una paradoxa amb aquests, amb aquesta informació que es va donar en el moment de que vam assolir el càrrec de regidors. És cert, és una informació pública, però el canal de coneixement d'aquesta informació és diferent. Per tant, una és una informació interna de control i l'altra, doncs, és una informació que s'ha cregut que compagina aquests dos drets que entren en col·lisió. Per tant, el nostre vot és favorable en aquest model que, insisteixo, parteix de l'homogeneïtzació i uniformitat que ha pretès la Diputació per tots els municipis del Tarragonès.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, vots en contra? Gràcies. Abstencions? Molt bé, moltes gràcies. Doncs queda aprovada per majoria la proposta. Passem al següent punt, que és el punt número 6, que és l'aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana relativa a l'intercanvi d'ubicació del sòl destinat a zona verda i equipament en els àmbits dels sectors de l'Avenar i el Francasset, respectivament, destinat a zona verda i equipament en els àmbits de, destinat en compliment de les prescripcions de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona. S'ha familiat llegint, però bueno.
No passa res.
Senyora secretària, sisplau.
En aquest Ajuntament s'està tramitant l'aprovació de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà relativa a l'intercanvi d'ubicació de sòl destinat a zona verda i equipament docent en els àmbits del sector l'Avenà i el Francasset, respectivament. El ple de l'Ajuntament de Roda, en sessió de 21 de maig de 2015, va aprovar inicialment la modificació i, d'acord amb l'article 85.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme, l'acord d'aprovació inicial i el projecte de la modificació del pla es van sotmetre a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant les corresponents publicacions als butlletins oficials, al Diari de Tarragona, a la plana web i a la taulell d'aquest Ajuntament sense que s'haguessin presentat al·legacions. També es van demanar els informes sectorials als organismes afectats per raó de les seves competències, que són el Departament de Carreteres de la Diputació i dintre del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe de carreteres i un informe d'aigües i després també un informe d'ensenyament que es va sol·licitar posteriorment. En data 20 d'agost de 2015 es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana relativa a aquesta modificació, fent públic l'acord d'aprovació provisional i els per mitjans telemàtics d'acord amb l'article 8.5 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i posteriorment es va sotmetre a consideració dels serveis territorials d'urbanisme de Tarragona, instant l'aprovació definitiva. En data 9 d'octubre del 2015, ens notifiquen l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, adoptat el dia 29 de setembre de 2015, que suspèn la tramitació establerta a l'article 98 del text refós de la Llei d'Urbanisme, de la modificació promoguda per l'Ajuntament fins a la presentació d'un text refós verificat per l'òrgan que l'hagi atorgat, en aquest cas el plenari, que ha de verificar l'aprovació provisional. Les prescripcions que sol·licitava en aquest cas la Comissió d'Urbanisme són les següents. Mancava un informe del Departament d'Ensenyament que determinés, si s'escau, les seves consideracions. Incorporar també un quadre amb el còmput de zones verdes i d'equipaments actuals i resultants de la modificació a tràmit en els sectors de l'Avenà i el Francasset i especificar a l'illa objecte de modificació de la zona del Francasset la superfície que manté la qualificació d'equipaments d'ús docent per tal de poder valorar la seva funcionalitat. També mancava incorporar en els plànols el règim del sòl i qualificació dels terrenys adjacents als terrenys objecte de la modificació, d'acord amb el planejament vigent, i adaptar la normativa urbanística dels documents a la numeració de l'articulat del Pla General i, per tant, incorporar un nou subapartat a l'article 65 de la normativa del Pla General que regulés les condicions d'edificació de la zona d'equipaments objecte de la modificació a l'Avenar. Així mateix, el text refós hauria d'incorporar les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos en compliment de l'article 17 del Reglament de la Llei d'Urbanisme. Al mes d'octubre del 2015, l'arquitecte municipal ha redactat el text refós en compliment de l'acord de la Comissió d'Urbanisme de 2015, incorporant totes les prescripcions establertes, i en data 19 de novembre de 2015, la tècnica de serveis jurídics informa que resulta procedent sotmetre aquest text refós de modificació puntual a verificació per part del plenari de la corporació, informe que consta l'expedient. La proposta de resolució és, primer, verificar el text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà relativa a l'intercanvi d'ubicació de sòl destinat a zona verda i equipament docent en els àmbits del sector l'Avenà i el Francasset, respectivament, del terme municipal de Roda de Barà, en compliment de les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona en data d'octubre de 2015 i redactat per l'arquitecte municipal. En segon lloc, sotmetre aquest text refós i les prescripcions incorporades a la modificació a la consideració dels serveis territorials d'urbanisme amb la tramesa de dos exemplars del text refós verificat i diligenciat i en suport informàtic instant la seva aprovació definitiva. La proposta es va sotmetre a votació i va resultar aprovada amb els vots a favor dels representants dels grups municipals de Convergència i Unió, Ciutadans, Populars Units per Roda i Esquerra Unida i amb la reserva de vot de la representant del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot, sisplau.
A favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Joan Enric Vidal, Partit Popular.
Sí, vam manifestar que estàvem d'acord, ho vam manifestar ja com va sortir el tema fa un parell de mesos, també amb les juntes que hi ha hagut i reunions, ja que és una voluntat tant del municipi i també del col·lectiu de pares i en fi, de tot el col·lectiu d'ensenyament de Roda, votarem a favor pel bé d'unificar tot el centre d'ensenyament.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, sí. Partit dels Socialistes.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres estem preocupats perquè no avancem en aquest tema gaire. Se va cedir el primer sòl al Departament d'Ensenyament l'any 2010. Se va tirar cap atrás aquesta ubicació, se va portar a un altre lloc. Nosaltres vam estar a favor perquè vostè ens va dir, senyor alcalde, que la cosa aniria de pressa, que havia una consignació pressupostària, inclús va ensenyar la consignació pressupostària al Departament d'Ensenyament, que no tenia que canviar res, que inclús pot ser que el projecte s'abrigués i que tingui un problema de barracons i no som capaços de tirar-ho cap endavant. Ja no ens caben ni barracons, senyor alcalde. Estem preocupats perquè això no avança. Estem dubtosos també en la nova ubicació, perquè ahir concentrem moltíssimes coses. Concentrem tema sanitari, concentrem tema d'escoles i està a prop un polígon industrial. Però, en fi, tirem cap endavant, perquè aquí el que necessitem és un institut, com Déu mana i encara hi us. Lo cert és que des del 2010, que se va cedir el primer sòl de Francasset al departament aquí, no han posat una paletada ni tenim res. El pressupost que vostè va dir que tenia la Generalitat de Catalunya, el dia 31 haurà vençut i haurà que lluitar una altra vegada, no sabem ben qui encara, perquè m'ho dona aquest pressupost. Han de fer un projecte nou perquè encara no tenim informe geotècnic, si no tenim informe geotècnic no podem fer projecte, i no avancem, i això em preocupa. No votarem en contra, evidentment, però sí que volem tocar una atenció, que aquest tema ens preocupa, i moltíssim, i en aquest cas ens abstindrem. Jo, senyor alcalde, té tot el nostre suport per a tirar endavant en l'administració que sigui i per l'any que sigui, el nostre suport per a tirar endavant l'institut allà on van decidir que havia, però hem de ficar-nos les piles. Gràcies, senyor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. El senyor Bernal, Ciutadans.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ruela.
Nosaltres igualment votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Molt bé, moltes gràcies. Doncs aprovada doncs, per majoria. Passem al punt número 7, que és la moció de suport presentada pel grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya amb el nom de Crida per la Igualtat al món municipal. Senyor secretari, si vol llegir, vol que llegim tota la...
No, només les no? parts...
Per resum. Ja, molt bé, d'acord.
Procedeixo a la lectura ja de la part resolutiva?
Sí.
Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Roda de Berà demanem explícitament a la Generalitat de Catalunya suport per, primer, lluitar contra l'atur i per unes condicions laborals dignes a través d'accions com el foment de l'ocupació, la implicació política per la millora de les condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i treballadores, la promoció de taules d'ocupació i de formació municipal de persones en risc d'expulsió social, aturats de molt llarga durada i sense ingressos, joves i dones, la implicació en les taules dels agents socials i les empreses per la creació de llocs de treball, el foment del cooperativisme, l'economia social i l'ajuda als emprenedors o emprenedores i la creació empresarial i la introducció de clàusules socials a les empreses. Segon, avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient. Tercer, enfortir les famílies i protegir els infants, adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva incorporació en programes d'habitatge públic i d'orientació laboral, garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc d'exclusió social. Quart, treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família. Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible. Seguir apostant per les oficines socials d'habitatge. Treballar perquè les entitats financeres que disposin de pisos buits durant més de 2 anys els ofereixin per al lloguer social com la millor alternativa per a la seva ocupabilitat. Cinquè, lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió. Constituir un fons de contingència social municipal que garanteixi poder cobrir les necessitats bàsiques com alimentació, roba, subministraments, medicaments, serveis associats a la salut, etc. Sisè, incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap a una plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La pobresa femenina, les retallades en l'educació, salut i ocupació han estat absolutament devastadores. En l'entorn local no pretenem restar oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes tinguin les mateixes oportunitats. Setè, garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les quals participin el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi que treballen donant suport a les persones afectades per la crisi. Incrementar la coordinació amb els centres escolars, àrees bàsiques de salut i d'altres agents locals per detectar noves necessitats socials relacionades amb la infància, l'alimentació o l'habitatge. Vuitè, garantir l'aigua, la llum i el gas. Garantir aquests drets bàsics, constituir les taules i els fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats en el tema, companyies, entitats, etc. Novè, treballar pel desenvolupament dels serveis de promoció a l'autonomia personal, pel pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència i impulsant una atenció integral que incorpori l'atenció sociosanitària. Desè, adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb discapacitat. Crear un suport supramunicipal per a l'adaptació dels pobles i ciutats a través de la planificació, l'assessorament i l'execució d'infraestructures adaptades. Hem de buscar i crear recursos per tal de generar municipis on tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui desenvolupar un projecte vital. Per això necessitem fer inclusius tant els entorns educadors com les activitats municipals i crear espais compartits i oportunitats d'ocupació. 11. Assolir més participació en l'administració municipal de l'administració municipal en la gestió sanitària del territori. Defensem la salut pública de qualitat. L'atenció primària ha de ser realment de proximitat i universal. Rebutgem el tancament de centres, d'urgències i de serveis, així com la reducció de personal sanitari i el copagament. No tolerem les llistes d'espera actuals. Volem transparència en les dades. 12. Treballar l'educació com a eix vertebrador i de progrés del nostre territori. Amb les retallades al sistema educatiu, s'ha posat fre a l'ascensor social que s'havia aconseguit en els darrers anys. Des de l'administració local hem de participar activament en el disseny de les etapes educatives del nostre territori, ja que posseïm la informació dels actius de la ciutat, programar accions per combatre el fracàs escolar, posar de manifest que tota la inversió en les etapes de 0 a 3 i la primària són estalvis en els programes de futur, hem de posar recursos allà on són necessaris i canviar els paradigmes que actualment no funcionen. 13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per tothom, perquè l'entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de riquesa cultural i generadora d'ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser el nostre eix aglutinador de cohesió. Mai és una despesa, sempre és una inversió. 14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès que lluiti per una millor qualitat de vida i contra les desigualtats. Treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència per als vianants, la bicicleta i un transport públic amb preus assequibles. 15. Impulsar l'equilibri territorial amb una política activa d'atenció a les necessitats dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, el turisme familiar i la preservació sostenible del sòl com a factors econòmics de desenvolupament. I 16. I últim, demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactiva econòmica i reactivació econòmica, perdó, al Parlament de Catalunya. Es traslladarà aquesta moció al president en funcions de la Generalitat, a tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i a les presidentes dels grups presidents i als grups municipals de les Diputacions de Catalunya i a les entitats municipalistes. Es va sotmetre a votació aquesta proposta i va resultar dictaminada favorablement amb els vots del representant del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Socialista i Esquerra Unida i, disculpen, amb la reserva de vot del representant del grup municipal Populars Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot?
Evidentemente que voy a votar a favor de esta propuesta, pero de esta moción, pero es que no entiendo bien si es una moción o es un programa electoral, porque es que prácticamente son todos los puntos que llevo yo en mi programa. Por lo tanto, la voy a votar a favor porque todos los puntos que se plantean los tenemos y estamos a favor.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Rafael Luna, Partit Popular.
Yo me uno a esta carta a los Reyes Magos que presenta el Grupo Socialista, porque la verdad es que no hay nada que sea desechable, en absoluto. Por lo tanto, nuestro voto es afirmativo, es totalmente conforme en todos y cada uno de los aspectos en los que se ha redactado. Y ya lo vuelvo a decir, se aproxima el Día de los Reyes Magos, los que todavía creemos en los Reyes Magos más que en los Papá Noel o otras cosas, que no sea mi padre, evidentemente. Quiero decir que nosotros adelante y estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí que nos gustaría es que en el transcurso del próximo año todos estos puntos se fuesen tratando y hiciésemos un seguimiento exhaustivo de que algunas cosas se pueden cumplir y otras cosas no se pueden cumplir, porque hay cosas que se pueden cumplir porque hay presupuesto para cumplir y hay otras cuestiones que no se pueden cumplir porque no hay presupuestos para cumplir. Y como usted dice muy bien, señor Benedicto, ustedes del Grupo Socialista dicen las administraciones, evidentemente, que muchas de esas dificultades vienen por la situación en que las administraciones superiores a las municipales no ejercen, en algunos casos, aquellas cuestiones que deberían hacerlo. Yo me siento muy orgulloso del Gobierno del Partido Popular porque ha destinado 3.000 millones del FLA a Cataluña para poder pagar a proveedores, para poder pagar sanidad, para poder pagar educación. Y esto ha supuesto 1.236 millones de euros de ahorro a la comunidad autónoma de Cataluña en este aspecto. La siguiente comunidad que le sigue es Valencia, con 1.500 millones, la mitad. Es decir, que Cataluña en este sentido ha sido la más mejorada para ello. Por lo tanto, esperamos que algún día esa misma situación se puede encontrar en la gentileza de otras administraciones.
Muy bien, muchas gracias, señor Benedicto.
Me hubiera gustado intervenir antes para explicar un poco la moción, sí, pero lo haré en este momento. Bueno, evidentemente no es un programa electoral ni una carta a los Reyes Magos. Es simplemente, yo creo que es fijar un poco los criterios, lo cual un municipio, una administración municipal, debe tener sus prioridades. Evidentemente también es un problema de presupuestos, pero evidentemente tenemos que saber dónde priorizamos presupuestos, a quién nos tenemos que dedicar con prioridad, y está claro que la crisis que nos ha dejado el Partido Popular es inmensa y hay que dar soluciones. Y hay que dar soluciones también desde el mundo municipal, desde la administración municipal, porque aquí es donde se prestan los servicios. Es decir, son nuestros vecinos y vecinas los que van a servicios sociales, los que van aquí al médico, a nuestro CAP, los que aquí tienen educación. Y estos servicios hay que darlos de calidad, hay que darlos bien, y hay que darlos para todos, y en régimen de igualdad. Y sí que es cierto que nos encontramos con un problema presupuestario, porque justamente la administración que menos déficit genera es la que más controlada está, la que más problemas tiene para financiar, las que más leyes se le han puesto encima desde Madrid y alguna también desde Barcelona para coartar su autonomía financiera y presupuestaria. Algunos ayuntamientos con saneados pues no han podido tirar adelante programas sociales porque están coartados a nivel presupuestario. Y esto hay que decir que no estamos tratados a nivel de igualdad con otras administraciones superiores.
eso sin entrar en las posibles deficiencias de financiación que ha habido por parte del Gobierno central, ya que usted menciona, señor Luna, que ha habido hacia el mundo municipal, porque me dice usted que ha habido el FLA, yo puede que le diga que sí, que es cierto, pero a ver, aquí en los ayuntamientos, directamente por parte del Gobierno central, poca ayuda hemos recibido desde aquí en Cataluña. Directamente los municipios. Está tratada de manera desigual y, por lo tanto, los municipios no pueden dar servicio a todas las demandas de los vecinos y vecinas. Yo creo que es fundamental que nos pongamos todos de acuerdo, y a mí me congratula que en principio estemos todos de acuerdo en el programa, que haya consenso en la base, porque es marcar los criterios. No es utopía. Hasta hace muy poco, hasta hace 4 o 5 años, eso estaba en camino. Había muchas cosas que eran reales. Ahora se van recortando. Estamos desmontando el estado del bienestar. Y esto, evidentemente, hemos de pararlo, porque son nuestros vecinos y vecinas los que están sufriendo las consecuencias. Los 15 puntos creo que resumen muy bien la concreción de que los ayuntamientos como administración han de ser los primeros, porque están en la primera línea, en la primera trinchera del frente de batalla contra la desigualdad y contra la exclusión social. Hemos de dar valor a eso. Y bueno, damos un paso más. A mí me gustaría que esto no solamente se convirtiera en una moción, sino que se convirtiera, y eso sí que lo encontramos a faltar, en una verdadera inicio de una acción de gobierno municipal basada en estos 15 puntos, que yo creo que es lo que nuestro municipio y muchos otros necesitan. Gracias, señor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal, Ciutadans.
Gràcies, senyor alcalde. A mi me ha pasado un poquito lo mismo que Encarna. Pensaba que esto era un programa electoral. Yo ahora me estaba asustando, digo que vienen elecciones otra vez.
Seguramente.
Bueno, puede ser que sí, seguramente, pero vamos, de momento no. Desde luego lo vamos a votar a favor, porque claro está que la base, lo has dicho muy bien, Benedicto, es la que debería de ser. También encuentro a faltar que muchos de estos puntos en la Comisión Especial de Ocupación, Bienestar Social y Transparencia, que tanto hablamos y que tanto estamos ahí trabajando, se podían llevar estos puntos allí para tratarlos y haberlos presentados todos conjuntamente desde la comisión. Es decir, veo que aquí cada uno va un poquito a lo suyo, ¿no? Y luego, pues, en otro momento de las intervenciones ha parecido que esto era un debate de televisión de las fuerzas políticas, ¿no? De PSC o PSOE y PP, ¿no? Un poco de todo. En fin, nosotros vamos a votar a favor porque todo lo que llevas aquí en el programa o en la propuesta, porque perdona que diga programa porque es que pensaba que estábamos en elecciones, en las propuestas las llevamos casi todos en nuestros programas electorales y seguramente se podrían ir ampliando muchas más. Pero bien, es verdad que tú has dicho algo muy importante, hay que empezar, hay que iniciar y esa es la base y por eso la vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rubiola, Convergència i Unió.
Sí, nosaltres també li donarem suport, i més que res perquè se'ns diu l'Ajuntament ha de començar a posar les bases d'això. Doncs donarem suport bàsicament perquè ja les tenim començades, aquestes bases. La nostra acció de govern passa per pal·liar totes aquestes situacions que han estat exposades des de diferents departaments, no es treballa en una altra cosa que aquesta, i quasi bé diríem que un 75% de l'Ajuntament fa referència a tots aquests 15 punts que se'ns han manifestat. Evidentment donarem suport perquè entenem que la moció, que certament no ho vol reconèixer per semblar un programa electoral, jo no m'ho he pogut estar de dir-ho, la moció fa, entenc jo, fa referència a que el món municipal rebi un suport, ja sigui econòmic, ja sigui formatiu, ja sigui assistencial, per poder desenvolupar aquestes tasques amb major qualitat, amb més tranquil·litat, amb no haver de posar a vegades tants de recursos imaginatius per part dels que estan davant de benestar social. Per tant, tot el que sigui afavorir el món municipal, perquè com s'ha dit, som la primera frontera, som aquells que rebem la primera sol·licitud, som aquells que rebem el primer plor, som aquells que tenim el problema damunt de la taula molt sovint, doncs tot el que puguem gestionar, o millor dit, autogestionar, millor. I també no vull deixar de passar l'ocasió, doncs,
que si les competències estan ben distribuïdes no necessitarem que vinguin de Madrid a fer generoses aportacions per salvar els mobles d'aquelles administracions que diu que poder no estan fent bé les coses o estan ofegades. Tot aquest sistema, si estigués més ben repartit, amb unes competències més ben donades, no caldria que arribés la cavalleria en un moment donat amb un paquet de diners per dir, goita, nosaltres ara ens heu de ficar una alfombra vermella perquè us hem donat els diners. Si la moció va en aquest sentit, va en el sentit de que els ajuntaments han de tenir més autonomia, jo no dic més o menys control, control en certa manera està bé, però sí de tenir una dotació no només amb recursos, he dit formativa, assistencial, endavant, tot el que sigui pal·liar totes aquestes situacions personals que, insisteixo, les vivim dia a dia, doncs tot això tindrà el nostre suport per descomptat. El nostre vot serà a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació del punt de l'ordre del dia. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. S'aprova doncs per unanimitat. Passem a la part del plenari que és el control de la resta d'òrgans de la corporació. Amb el següent ordre del dia, primer és donar compte dels decrets d'alcaldia del número 1683 al 1773, amb dos inclosos. Es dona compte. Donar compte de les juntes de govern locals del 12 de l'11, 19 de l'11, 26 de l'11 i 3 del 12 de 2015. I passem al últim punt de l'ordre del dia, que és precs i preguntes. Primer respondrem les preguntes i els precs del plenari passat i després poden fer les preguntes que hi hagi per aquest plenari. Senyora Rajuelas, un cas.
Començarem per una pregunta que hi havia per part del Partit Popular sobre la situació del tema de la zona esportiva, tot el que és la zona de les piscines, per entendre'ns. Val a dir que fins fa poc hi havia una persona encarregada que explotava el bar i portava el servei i es feia càrrec del manteniment. Va manifestar que es jubilava, que ho deixava. Ens vam trobar amb la necessitat de cobrir doncs, aquesta parcel·la, doncs, qui es feia càrrec d'allò, qui explotava aquell bar, qui vivia allà perquè hi havia una vivenda. Amb aquests efectes van fer unes bases que malauradament doncs, van quedar desertes. Això ens va portar a tenir que solventar el problema de què fèiem de mentre, perquè si més no, si la vivenda no l'ocupa ningú o el bar no l'explota ningú, no passa res, però les instal·lacions esportives s'han de mantenir. Mentre no estàvem fent unes noves bases i intentant averiguar o establir a veure què va passar perquè no hi hagués suficient acceptació de les anteriors, mentre estem preparant les noves bases, el que hem fet és doncs, tenir una persona doncs, per uns mesos que serà l'encarregada de tenir la cura del jardí, el que és la piscina, el que és la zona esportiva. Però insisteixo, l'objecte és que surti una nova licitació sobre aquesta zona esportiva. No sabem si introduirem la vivenda, farem el bar a part. Estem treballant amb diferents hipòtesis a veure quina seria doncs, aquella que ens portés a tenir èxit i que hi hagués algú que ho agafés de la manera que nosaltres volem que es porti, que val a dir que durant aquests anys estem bastant satisfets de la manera que s'havia estat portant i volíem repetir fórmula. No ha pogut ser possible, doncs mirem la fórmula que més s'atansi. Per part del PSC se'ns preguntava sobre la problemàtica que es diu que hi ha a la zona de l'ambulatori, a la zona d'accés a les escoles, doncs que al matí sembla ser que hi ha alguna manera d'overbooking o hi ha alguna manera de dificultats per accedir allà. Hem consultat el responsable del tema, nosaltres creiem que és el cap de la policia, i el que ens ha verificat és que els problemes, si hi són, en tot moment és de trànsit rodat, és a dir, per accedir peatonalment a totes aquestes instal·lacions no hi ha cap problema. I no hi ha cap problema, primerament perquè hi ha un pàrquing adequat a 50 metres escassos de l'ambulatori, per tant, doncs tot aquell que tingui que anar a accedir a l'ambulatori ho té, jo crec, relativament a prop. m'ha semblat sentir una d'aquestes 15 propostes que parlava de les bicicletes, de la peatonalització i de una mica abandonar el vehicle. Per part meva, jo sóc totalment partidari d'erradicar, quan més cotxes millor, de les que entenc, zones per vianants, zones per lo que són les persones. Per mi, jo entenc les ciutats per les persones, no tant pels vehicles. I el que ens ha manifestat el cap de la policia és que durant aquest rato al matí hi ha una persona encarregada de vetllar per l'accés i en el cas que detecti que hi ha alguna necessitat de poder accedir a la zona de l'ambulatori, perquè ja pot haver gent que tingui impediments, gent que tingui minusvalies, doncs que no tenen cap problema, es facilita l'accés, se'ls obre aquell pas. També pensem que la nova passarel·la d'això pot descongestionar una mica aquest problema. Si és cert que, com s'ha manifestat també aquí, aquella zona doncs comença a tenir un índex d'explotació bastant elevat. Però ens sembla que el pàrquing doncs dona oxigen a tota aquesta problemàtica. D'altra banda, hi ha molta gent que té la intenció d'arribar amb el cotxe a les portes i aparcar a la porta dels llocs, doncs aquí sí que no podem facilitar aquest accés a tothom. Evidentment, les portes hi caben els que caben i nosaltres prioritzem que hi puguin arribar aquelles persones que tinguin la necessitat de fer-ho. Se'ns pregunta igualment pel Partit Socialista de les fonts públiques, doncs val a dir que són la zona d'aquí dalt, el poble, hi ha una sèrie de fonts que estan tancades. Certament tenim pendent d'establir un reglament. Crec que la secretària ens ha manifestat una sèrie d'idees al respecte que conjuguin això amb el que pugui venir el dia de demà. Ara no les estem patint, però en aquest municipi les han patit, el tema de lo que seria en la carestia de l'aigua, les restriccions, posar una sèrie de no, el que es diu blanc, negre sobre blanc, i arreglar una mica aquest tema. Sí, és cert que algunes d'aquestes fonts estan tancades i ve tot el problema, perquè el sistema que tenim de subministre d'aigua doncs moltes vegades per la calç, els pitorros aquells automàtics provoquen que moltes vegades es quedin obertes aquestes fonts i siguin un font, la redundància, no? Font d'un consum exagerat. Hem d'intentar doncs tenir, conjugar aquestes dues problemàtiques, l'accés a l'aigua i, per altra banda, que aquest accés a l'aigua no suposi un despilfar, no? Per dir-ho malament, i en aquest cas ras i curt, no? com diu aquí el meu president. El tema del conveni crec que el donaríem per solventat. També se'ns pregunta, hi ha l'alerta 4, aquesta famosa a nivell estatal de seguretat, si tenim algun protocol intern a nivell de policia local i equipaments. El protocol que tenim no és intern, és el que ens facilita el Ministeri de l'Interior i la Conselleria de l'Interior, i crec que molts dels ciutadans l'han visualitzat quan han, per exemple, patit algun control, més que res nocturns. Em sembla que tenim una sèrie de llums noves que provoquen, no? Que a vegades, si algú ha begut, és com l'anunci aquest que surt al WhatsApp, no? Que surt el del Star Wars, doncs és un control policial dels que es fan aleatoris. I sí, el protocol no el marquem nosaltres, ens ve marcat pel Ministeri de l'Interior i la Conselleria de l'Interior. També respecte dels protocols, se'ns pregunta si tenim el protocol per les víctimes de violència de gènere a nivell de serveis socials i a nivell d'ajuntaments. Aquí val a dir que, òbviament, és gruixut, és un protocol també per abordatge de la violència masclista a la comarca del Tarragonès, ve del Consell Comarcal i al qual hi estem adherits. Marque doncs tota la, també per homogeneïtzar tot aquest tema, que és un tema en certa manera molt sagnant per la nostra societat i ha requerit molts esforços no només per les forces de seguretat, sinó a nivell jurídic, a nivell doncs de benestar social, a nivell d'ajudes, a nivell d'ubicació moltes vegades d'aquests pisos on pugui anar, qui pugui estar afectada a les situacions greus. No el tenim a nivell individual com a municipi, insistim en aquesta tasca d'homogeneïtzació que creiem que hem de tenir aquestes coses, hem de ser uniformes i en aquest sentit ens vam adherir en aquest del Consell Comarcal, que el tenen a la seva disposició quan vulguin a la secretaria o fins i tot a serveis socials els hi poden facilitar un accés. Per part de Ciutadans, se'ns va preguntar si s'estava cobrant l'IBI a l'empresa concessionària de l'autopista i a DIF. I també ens van preguntar en el seu cas quan es cobrava i si hi havia imports que estaven vençuts i no prescrits i si es van reclamar. Aquest és un impost, es diu de béns immobles de característiques especials. De tan especials que són les característiques d'algun d'aquests immobles, alguns estan exempts. És el cas d'Adif pel que fa als terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i als edificis enclavats en els mateixos terrenys que siguin destinats a estacions, magatzems i tot el que sigui indispensable a l'explotació de les línies. Per tant, Adif no generen aquest impost perquè estan exempts. Altra cosa són autopistes, carreteres i túnels de peatge. Aquests sí paguen l'impost, un IBI, i és inclús superior al que és el del béns immobles. Crec que està a l'1.3, quan el del béns immobles és 1.12. No? Números, 4.958. Sí, no daven res, l'han pagat sempre... I tenim un certificat, si el vol, li puc facilitar, de secretaria, conforme a data d'avui, no té deutes pendents amb aquest ajuntament. Li torno a dir el número, 5.000, em redona, 5.000 euros l'any. En aquesta tasca de números, també, avui, la taxa turística, no? Va preguntar Ciutadans per l'import de la taxa turística. Són 20.000 euros l'any. 2014, exacte. Aquest varia en funció de l'ocupació que es tingui, doncs, tot el que són vivendes d'ús turístic, tot el que és càmpings, i ara també podem dir que tenim un petit hotel, doncs tot aquest import és de 20.000 euros. Abans encara hi havia, la Generalitat treia una subvenció sobre la resta que no adjudicava. Suposo que l'import, nosaltres no sabem el que se recapta per aquest import, sabem el que la Generalitat ens destina. Creiem que deu ser més perquè fa 2 anys va sortir una subvenció a la qual vam optar amb una reforma del passeig marítim de Costa Dorada, que no la vam guanyar, ens van informar que vam quedar molt ben qualificats, Vam passar el tall, no? Els números van poder accedir a aquell que diu a la final, però finalment només és un sol projecte, crec que va anar cap a la zona de Santes Creus, no ho voldria assegurar. La Generalitat està com està, sempre li hem tingut l'ull posat en aquesta subvenció, no l'han vist aparèixer més. Entre altres coses perquè el projecte el seguim mantenint, no ens costa res tornar a presentar el mateix projecte a veure si una vegada o altra doncs el podem tirar endavant. Aquests diners, doncs, òbviament, els destinem tot el que fa referència a termes turístics. Per exemple, hi ha el pla d'usos que s'aprova regularment, tot el que són dutxes, passarel·les, que any rere any s'han d'anar moltes d'elles reposant, doncs aquests diners van destinats allà. També enguany tenim pensat avançar tot el que és la temporada turística, això també té un sobrecost. Tenim pensat, la idea era fer-la convindre amb Setmana Santa, però enguany Setmana Santa poder cau massa aviat i ens plantegem doncs, a veure si finals d'abril, començaments de maig. Tot aquest sobrecost que ens suposi incrementar, perquè a costes, a més, els hem de pagar més, quan més els hi demanem a ells, més ens costa a nosaltres, doncs també tenim previst enviar cap allà. També tenim molta fe amb el conveni aquest Corner, que ens ha de representar les diferents fires nacionals i internacionals que hi ha, i també el que volem dotar és d'una major acció publicitària, doncs, a tots aquests que ens representen. Crec que hi ha Madrid, Pamplona, Barcelona, Montpellier, Toulouse. Ja que nosaltres físicament no hi podem fer acte de presència, almenys sí que hem subscrit un conveni, crec que ell, corregís-me, no? És amb Diputació o és amb Diputació, doncs perquè ens representi i tinguem allà el nostre forat. Se'ns preguntava també quines reunions es duien a terme. Hi ha reunions amb el patronat, el patronat de turisme de la Diputació, hi ha reunions amb aquest consorci del Baix Gaià i bé, allà ens reunim amb diferents municipis de la comarca i de la província. Doncs és un lloc, doncs, que es poden canviar opinions. Fa poc vam estar amb els de Salou, ens van explicar, doncs, el seu teatre meravellós que tenien, però són una divisió a la qual no podem accedir-hi. Ens van explicar també que el seu model de turisme passava per tenir actes forts durant tot l'any, ja sigui, doncs, ells fan balls de saló, Salou Fest agradarà més o menys, fins i tot es van crear, no?, aquell carnaval especial del... Ells basen la seva activitat turística en el tindre cada mes una activitat de referència forta. Ells s'ho poden permetre, però alhora ens fastidien a nosaltres, no? A l'hora de que, clar, no podem competir, però la nostra tasca en turisme, que està vinculats amb festes, doncs va una mica en aquest sentit, doncs intentar, doncs, aquestes fires que es fan amb certa freqüència, doncs, que aportin, doncs, tots aquells que miren els caps de setmana, que no saben on anar, doncs intentar-los atreure cap aquí. A nivell més estructural, seguim tenint un dossier amb una sèrie d'enclavaments per fer hotels, el anem ensenyant, però és una iniciativa privada i no hi podem fer més. També tenim un projecte que està una mica joventut tirant d'ell, el tema del el que són els youth hostels, els albergs de joventut. Si tinguéssim capacitat econòmica que ens sortís d'alguna operació que es pogués fer, que ens dotés extra pressupostàriament d'una sèrie de diners, tindríem també pensats tenir participació en aquest. És un catàleg a nivell, em sembla que és fins i tot mundial, però el que és més assolible és l'europeu, i figuraria Roda de Barà com un d'aquests. Buscaríem una ubicació la més emblemàtica dins de les nostres possibilitats possible i propera a la platja, doncs per poder, això ens permetria tenir places hoteleres d'aquestes sui generis. Més ja t'ho hauria de dir la... Sí, bàsicament, doncs, és aquesta la tasca que anem fent. Em sembla que no tenia res, senyor president.
No hi havia cap pregunta més per respondre. Passem ara en el dia d'avui. Si hi ha pregues o preguntes per part d'algun grup, senyor Encarna Ramiret.
Una pregunta i un ruego. Una pregunta. Al principio de legislatura todos nos interesamos por el centro de día. A mí me gustaría saber cómo está el centro de día que tenemos aquí sobre el casal de Alsavis. Si sigue la misma persona, si se ha hecho alguna solución, si, bueno, saber cómo está el tema. La otra pregunta. Las pistas que hay al lado de la petanca, aquí del pueblo, las farolas siempre están apagadas. Bueno, las farolas están siempre apagadas y hay niños que cuando salen del colegio van a jugar ahí. Y ahora no pueden ir a jugar y sí que va gente, bueno, adolescente o no sé quién, a beber, a romper botellas de cristal, a sacar al perro a pasear y tal. No sé por qué no se encienden estos meses. Esa es la pregunta, es simple. Después las dos, bueno, la tercera pregunta, el tema del agua. El mes pasado presentamos una moción sobre el tema del agua, es que es una alternativa, y me gustaría saber si para el próximo recibo, como son trimestrales, se podía adecuar ya los metros cúbicos del primer tramo. ¿Vale? Me gustaría, porque hay mucha gente que paga mucho de agua, entonces ya sé que eso tiene un tiempo para hacer el estudio técnico, para hacer todo lo que se planteaba en la moción, todos los estudios que se planteaban, pero el tema de que se pudiera hacer el primer tramo con los mismos metros cúbicos para todo el pueblo, pues sería posible, si no en un mes, en tres meses, o sea, si no, me gustaría saber si se podría aplicar ya. Y la otra cosa que nos preocupa mucho a Esquerra Unida Alternativa es el tema de los cables de alta tensión, las torres de alta tensión y el cable aéreo del pueblo. Sobre todo del cable de alta tensión, porque eso hay estudios que dicen que perjudica para la salud y mucho. Aquí en las torres, seguramente que le da el nombre a las torres a esta organización precisamente por eso, supongo yo. Sí. Pues es lo más probable, ¿no? Entonces, ese es un tema que nos preocupa mucho porque es muy importante. Corre muchos riesgos para la salud, incluso cancerígenos, se ha demostrado, y podríamos hacer desde el ayuntamiento. Yo presentaré una moción en el próximo pleno. No me da tiempo a presentarla, por lo tanto ya lo anuncio, presentaremos moción para que se estudie conjuntamente con Enfesa Endesa el tema de subterrar todas las líneas de alta tensión, y esas por el peligro que suponen. Y después todo el tendido eléctrico del pueblo, que ya es viejo, a ver si también se podría subterrar, porque eso da una imagen i no problemes. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies. Partit Popular de Catalunya.
Gràcies, alcalde. Bé, tenim només preguntes en aquesta ocasió. Estem a fer l'any i també anem a carregar el tema de burocràtic. El nostre grup, i recollint diverses queixes, em vol preguntar sobre algunes possibles anomalies amb el transport escolar. És cert que alguns alumnes de la zona marítima i altres organitzacions no poden accedir al bus escolar per manca de places i que existeix una llista d'espera controlada per un funcionari per accedir i utilitzar aquest servei imprescindible pels nens i nenes de tot el municipi i facilitar la seva assistència a l'escola sense cap problema? També voldríem conèixer quina situació es troba actualment en el seu dia tan promocionat i cacarejat Consorci Turístic del Baix Gaià, pel qual Roda Barà amb el seu dia va formar part molt activa des dels seus inicis i va realitzar una notable aportació econòmica, i volíem saber quina és la seva situació actual, perquè ni se'n parla. Darrerament ha sortit, però no hi ha cap activitat. Es feia una festa anual, es feia un seguit de publicacions, res. La pregunta és si s'ha dissolt o bé només està en situació d'inactivitat o que, com està el tema, perquè evidentment doncs, en Roda forma part activa o formava d'aquest consorci. Si la memòria no ens falla, la darrera presidència rotatòria efectiva, cada any o cada dos anys hi havia un canvi de presidència, la va exercir la regidora de Turisme, la senyora Mondejar, i el següent president va ser el que tenia per rotació al municipi del Catllà, el senyor Guillén, que amb prou feina es va fer cap mena d'activitat, fins a arribar al present, en què fa mesos que no tenim cap notícia de cap activitat ni acció. Per tant, volien saber que ens diguin com està aquest Consorci Turístic del Baix Gaià. Amb el darrer ple ordinari va prosperar una moció dels grups de majoria a l'oposició sobre la presència regular dels quatre grups a la programació regular de Roda Barà Ràdio. Ha passat un mes ben comptat i, sorprenentment, ningú dels responsables polítics i també de programació de l'emissora han fet cap intenció ni reunió per iniciar aquestes emissions aprovades al ple. Aquesta postura creiem que inexplicable, i veient aquesta situació i pensant que seria bo iniciar l'any fent aquests espais, adjuntarem en breus dies una proposta ja ferma, a veure si prospera d'alguna vegada. I també ja posats a parar de comunicació, ens tornem a interessar en quina situació es troba la creació del Consell de Comunicació Local. Han passat ja 6 mesos de l'inici d'aquesta legislatura i res de res. Fa 2 mesos, amb aquest mateix ple, ens van dir que una persona determinada de l'hotel d'unitats era qui treballava el tema. Ni la coneixem, ni ens ha dit res, ni sabem res de res. Sincerament, o molt ens equivoquem, o no hi ha massa voluntat de que el Consell es posi en marxa, tal com succeeix amb el tema de la ràdio abans ja he comentat. També volíem preguntar, tot i ser coneixedors que és un vell litigi privat, volíem preguntar si es pensa fer o s'ha fet alguna acció per resoldre el tema de la brutícia, matolls i deixadesa, en general, que es pot apreciar des de fa ja molt de temps, anys, i cada vegada més extens a l'entorn de l'antigua discoteca Arcus. La veritat és que l'imatge que es dona per un municipi turístic, com som, pels milers de vehicles que passen a diari per la Nacional 340, davant d'aquest edifici, no és la millor referència de promoció a Roda Barà. Es pot instar, com a mínim, els propietaris a netejar o deixar aquella zona abans de la nova temporada d'estiu, tot i sabent que és un tema privat, perquè realment fa vergonya. També, i per acabar, un grup de veïns de l'urbanització Barà ens han fet arribar la següent carta, que ens consta, senyor alcalde, que també la té vostè, perquè la difonguéssim aquí al ple municipal ordinari d'aquest mes. Una carta dirigida de queixes sobre deficiències i manca de serveis que pateixen des de fa temps i que tot seguit, si no hi ha cap problema, llegirem perquè és molt breu. Diu així: los firmantes del presente escrito somos propietarios de inmuebles situados en la urbanización Bará de este término municipal de Roda. Desde hace unos años asistimos a un deterioro progresivo de las infraestructuras de esta urbanización y percibimos también que los servicios que el ayuntamiento debe prestar son cada vez más escasos y deficientes, a pesar de los altos costes que estamos satisfaciendo por impuestos y tasas. Las circunstancias hacen que se deteriore este valor de la zona, repercutiendo negativamente en el propio valor de nuestros inmuebles. En particular, debemos poner de manifiesto el deficiente estado de los viales, aceras, instalaciones de suministros, servicios de recogida de basuras, limpieza viaria, alumbrado y seguridad. Este último aspecto está permitiendo que se estén incrementando los robos, como ha ocurrido recientemente en alguna que otra vivienda. Nos dirigimos a esta corporación y solicitamos que se nos informe de las medidas que al respecto de estos hechos se están adoptando y la previsión de la actuación del Ayuntamiento para los próximos meses. Tenemos aquí el colectivo de cartas, de firmas fetes per aquest col·lectiu de veïns i amb això acabem.
Molt bé, moltes gràcies. Jo abans de donar la paraula a l'altre ja per respondre, evidentment la respondrem per escrit també, però el tema de la carta, evidentment la tinc sobre la taula, evidentment l'he llegit, comprenc el neguit que poden tenir els veïns de Barà, de l'urbanització Barà. Estic totalment d'acord amb els seus anhels. Ara sí, deixem dir una cosa, evidentment la carta la pot signar qui vulgui, evidentment, però un encapçalament amb vecinos de Barà, en el que de 19 firmes n'hi ha 6 en propietats a Barà, 6. De les 13 restants n'hi ha 2 en propietats al Vendrell, i de les que queden encara n'hi ha 2, abans ha sortit el tema del centre de dia, una de les quals, un usuari del centre de dia que no està en capacitat de signar i els seus tutors legals no sabien res de que hagués signat aquest document, la veritat, em sobta una mica, evidentment es respondrà als titulars i, ja et dic, comprenent els seus anhels, comprenent-los, però sí que vull posar-ho una mica sobre la taula, que és aquestes dades. Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, senyor alcalde, nosaltres no tenim cap pregunta avui, donat el dia 30, sigui donat a tots bon any, bona entrada i bona sortida.
Molt bé, és un prec, no?
És un prec.
Moltes gràcies. Senyor Bernal, Ciutadans.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres anem és un prec, ja que hem aprovat tant el pacte com les condicions laborals, sí que voldríem o agrairíem que tindre una còpia dels pactes. Després ja anem més que agrair les mostres de condol per part de tots vostès, que jo li transmetré amb el senyor Ibor, alguns ho han trucat directament. Moltes gràcies a tots, així m'ho ha dit, que donés les gràcies. I com molt bé ha dit el Benedicto, que tinguem una bona entrada d'any i que l'any que ve no és que sigui millor, és que serà millor. Afortunadament s'ha tocat la loteria Roda Barà i això ha sigut molt important per moltes famílies, que de veritat que crec que durant tot l'any ho gaudirem i ho notarem. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, per part del senyor Rayuela.
No, jo afegir-me amb aquest prec, no? Que l'any que ve doncs sigui pròsper i ens porti a tots allò que anhelem per ser més feliços, tinguem la salut necessària. I lo de la loteria, a Roda de Barà no li ha tocat la loteria. Li ha tocat a gent que viu a Roda de Barà. Si vol tornar a tocar a Roda de Barà aquest cop,
el niño.
Sí, l'esperem amb els braços oberts.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. A reiterar doncs que tinguem una bona entrada d'any, una bona entrada i de sortida d'any. I res, ens veiem aquí en el proper plenari ja de l'any 2016. Gràcies a tots.